L'Hora Negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia i bona hora.
Bon dia, Roger Escapa.
Bon dissabte, com anem, Maica?
Bé. Bé, la veritat és que no em puc queixar.
A l'Hora Negra de la Maica Navarro, normalment parlem de casos que s'han resolt amb un principi i amb un final. Sovint, durant el trajecte, vivim moments d'intriga i de moltes incògnites, però finalment hi ha un final que a vegades és tràgic o a vegades és feliç. Què passa? Què passa? Que a Catalunya hi ha un munt de casos judicials sense resoldre, no, Maica?
Sí, són tens d'homicidis, assassinats, i una de les temàtiques que jo crec que més pertorbadores i més angoixants són les desaparicions sense causa aparent, però que tenen una connotació que els investigadors entenen que hi ha una causa criminal al darrere. És a dir, algú ésser estimat que de sobte desapareix de la nit al dia sense deixar cap mena de rastre, que els investigadors sospiten que la desaparició implica un crim, que han fet desaparèixer el cadàver els autors, però clar, a la família, només amb aquesta argumentació però sense proves, de manera eterna queda, fins als dies de la seva mort, queda l'angoixa de si realment el seu ésser estimat està viu o no i què va passar.
L'angoixa i l'esperança de que encara hi sigui, no?
L'esperança no la perden mai les famílies dels desapareguts, perquè és el que els manté vius, i especialment aquelles famílies, que són gairebé totes, que lluiten fins a l'últim dia, fins a l'últim alè, en trobar-los. Mentre ells són vius, l'esperança de trobar-los vius amb ells que no hi són, amb els absents, es manté. Són d'un coratge absolutament emocionant.
Manresa, 1988.
Aquests són Isidre Piresorri, de 5 anys, i la seva germana Dolors, de 17, que el dia 5 de setembre van desaparèixer de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. A les 7 del matí d'aquell dia, una infermera va entrar a l'habitació 229, ocupada pel nen i la seva germana, que havia passat la nit vetllant-lo, però no hi va trobar ningú.
Els que sou més veterans, potser recordareu el cas perquè va ser molt mediàtic, i jo no en tenia ni idea i me l'he hagut de llegir de dalt a baix, i realment és impressionant, perquè parlem d'aquesta família, no? La Dolors i l'Isidre, dos germans d'una família molt nombrosa, crec que eren 15.
Sí, eren 15 germans, el pare d'una família nombrosa i molt modesta, vivien en una caseta petita de Manresa. El pare era immigrant portuguès, havia mort de càncer feia només 2 mesos, i la mare, la Maria, que encara a dia d'avui és viva, doncs treballava de sol a sol netejant cases, escales i tot allò que pogués per mantenir aquesta prole. L'Isidre era el més petit de tots, tenia 5 anys, i la Dolors estava al mig, més o menys, i en tenien 17. Aquella nit del 5 de setembre, l'Isidre havia quedat hospitalitzat al Sant Joan de Déu de Manresa perquè li havien sortit una mena de taques a sota de la llengua, i eren a conseqüència d'una reacció al·lèrgica que li havia donat la penicilina perquè s'estava tractant de les angines. I llavors, de manera estranya per la família, es va quedar ingressat. Va passar una primera nit amb una de les germanes, i la segona nit, que era aquesta nit, li havia tocat a la Dolors, que era la que se'n cuidaria de l'Isidre aquella nit.
Per tant, la Dolors, de 17 anys, i l'Isidre, de 5, tots dos en un hospital, en aquest cas l'Isidre ingressat per una cosa que no era greu, no? I la Dolors, de 17 anys, vigilant-lo. Aquella nit desapareixen.
Sí, hi ha una cosa que la família, refent tot minut a minut tots els esdeveniments d'aquella nit, ja van trobar estrany que la primera nit l'Isidre la passa en una habitació compartida amb un altre pacient, i per la segona el traslladen a una habitació individual, a la 227. Doncs bé, està allà, i l'última vegada que els veuen és a les 11 de la nit, que la infermera del Tor, els hi passa doncs, a fer l'últim cop d'ull, i a més, aquella nit, les infermeres d'aquella planta celebraven un aniversari d'una d'elles i havien portat pica-pica, doncs, begudes, i una mica, entre cometes, estarien entretingudes en una de les sales d'estar. I llavors, fins l'endemà, a les 6 del matí, que torna la infermera de guàrdia doncs, a passar revista per les habitacions, se n'adonen que els nens no hi són.
Però que desapareguin dos nens al mig d'un hospital on aparentment hi ha gent, si més no, és complicat d'explicar, no, Maica?
Sí, és bastant complicat d'entendre. Ni es va entendre en aquell moment, ni s'entén 33 anys després. I a més, aquella 6 del matí comencen a fer una recerca pel centre i el centre truca a la policia local de Manresa i uns parell de guàrdies es traslladen a aquest pis d'aquesta casa petita on s'havia quedat la Maria cuidant dels altres nens. I piquen a la porta, criden a la porta i demanen surt la Maria i diu, els seus fills? Diu, no, home, no, els meus fills estan a l'hospital. No, és que a l'hospital tampoc són. Van corrents la Maria, que la mare, cap a l'hospital, i allà es troba que ningú de l'hospital el vol ajudar. El director no la va voler rebre mai, explicant que se n'havia d'anar de vacances a Turquia i que, per tant, no estava per perdre el temps de ximpleries de nens petits. I el metge encarregat de l'Isidre tampoc la va voler rebre i va dir que, al final, escolta, l'hospital no era una presó i que la gent podia entrar i sortir amb llibertat.
No ens va voler rebre ningú perquè van dir que el metge que portava el nen marxava de vacances a Turquia i que no, per una malifeta d'uns nens, no perdia les seves vacances. El director tampoc ens va voler atendre. A través d'una infermera també ens va dir que això no era una presó i que podia entrar i sortir qui volgués.
Aquesta que sentim és la veu de la Maria Carme, no?
Sí, aquesta és una de les germanes que... una de les germanes que finalment en els últims anys ha liderat, fins fa poc ho feia també la mare, però la Carme ha volgut ara apartar una mica la mare perquè estigui tranquil·la, perquè aquesta busca de recerca i aquest neguit l'ha desgastat i l'ha matxacat molt, i la Mari Carme és la que manté aquesta lluita. Durant la investigació va sortir a la llum una dada que per la família sempre va ser molt rellevant, i és que 4 anys abans de la desaparició, en el 1984, el director de l'hospital va estar condemnat per fer avortar a una menor de 17 anys amb el que ell havia mantingut relacions sexuals.
Quin recorregut judicial va tenir el cas? Perquè, clar, aquí entenc que hi ha una investigació, no? Després de, o sigui, dues nenes desapareixen, o dos nens, un nen i una nena, dos germans, l'hospital se'n renta les mans i el director amb l'ombra de sospita en sortilès?
Va ser un desastre d'investigació i va ser un desastre judicial. Els estaments judicials durant 4 o 5 vegades han tancat les portes. Primer han anat arxivant la causa, assegurant que no hi ha proves ni indicis per de criminalitat a la desaparició dels dos menors. I després, dient en els últims elements que han aparegut nous i que després els detallarem, assegurant que el tema ha prescrit i que, per tant, no hi ha opció de reobrir. Aquí va investigar, van començar primer la policia local de Manresa, grup de menors de Mossos d'Esquadra, guàrdies civils, policies nacionals, tothom ha ficat el nas, però ningú al final ha fet una feina consistent de cara a la família. I també durant aquest temps, tot i la que era una família humil i que en aquell moment es va moure pels programes de l'època, van estar amb el Lobatón en el seu dia, Paco Lobatón portava en aquell moment, dirigia el Quién sabe dónde, i van anar allà en diferents ocasions, la Maria a demanar alguna pista sobre els seus fills. Va aparèixer primer un primer detectiu que els hi va cobrar 50.000 euros que la Maria va aconseguir demanant un crèdit, convencent el director de la sucursal que era per buscar els seus fills i que li van concedir, que va estar anys i anys pagant, i aquest malparit detectiu se'n va desaparèixer amb els 50.000 euros i sense redactar ni un sol informe. Després va aparèixer un altre detectiu, el Josep Maria Oliver, que aquest mai va voler cobrar ni un cèntim a la família i que a dia d'avui continua treballant en aquest cas. El que passa és que la família mai ha estat del tot conforme amb la línia d'investigació del Josep Maria Oliver. Què diu el Josep Maria Oliver? El Josep Maria Oliver, el que sosté, primer va aportar un testimoni d'una cambrera del bar de l'hospital que va sentir com una infermera, despatxant amb unes taules, va escoltar una conversa entre uns familiars del pare, aquest pare portuguès, que deien que, escolta'm, que la Maria no tenia opció de portar sola a 15 fills amb aquella casa tan petita, que a més no eren condicions, que els crios no estaven ben cuidats i que, per tant, s'emportarien els crios i que, a més, no serien els primers. Aquest testimoni pel detectiu va ser un element primordial per entendre que, i sempre ha defensat, a dia d'avui també defensa encara aquesta tesis, que els familiars de Portugal, en connivència amb la Dolors, amb la filla desaparescuda, havien viatjat a l'estranger i que amb una nova documentació havien començat de zero amb unes altres famílies en un lloc determinat d'una ciutat important europea. I que a dia d'avui, clar, la família que diu la Mari Carmen i la mare, hòstia, si això fos així, ells saben que nosaltres els hem busquet, ens vindrien a buscar i ens dirien: ei, estem bé, no ens busqueu i ja està, no patiu. Però bueno, aquest fill de l'investigador.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui amb la Maica Navarro, recordant la desaparició en 1988 a Manresa d'aquests dos germans de 5 i 17 anys. Així està el cas, vull dir que no...
Ara hi ha novetats, sí, perquè ara la família, liderada, ja et dic, per la Mari Carmen, no es creu, o sigui, no contempla la tesis de que de manera voluntària la Dolors i l'Isidre puguin haver refet la seva vida a algun indret d'Europa.
Sense donar cap senyal de vida durant 33 anys.
I aleshores, en els últims temps, van contactar amb una advocada criminòloga, la Isidre Iriondo, que va convèncer la Mari Carmen que el tema havia de tornar a sortir als mitjans de comunicació. Doncs bé, a començaments d'any, la Mari Carmen se'n va a un programa de Telecinco de cap de setmana, el Viva la Vida, i allà explica la història, i al cap de dos dies a la redacció truca una persona que no havia volgut sortir a la tele, que és un home de 46 anys, que viu a Barcelona, i que en aquell moment, quan va desaparèixer els germans, tenia 13 anys. I ell l'explica primer al redactor i després explica a la família i explica també a l'advocada, explica que en aquell moment ell també estava cuidant a l'hospital a un germà petit i que estava amb el mateix passadís que els germans Orrit, i que sobre la una o les dues de la matinada surt a fumar al passadís, escolta uns crits, se'n va cap allà i veu com una persona vestida amb una bata de metge, que a més, anys després ha reconegut amb les fotografies de l'època i, per tant, ha identificat, pujava a la Dolors amb una cadira de rodes, a l'Isidre a sobre, i se'ls emportava, i ells cridaven, i per la força, i per l'ascensor els portaven a un pis, a un soterrani de l'hospital. Que en aquest soterrani els havia seguit mig amagat, i que ja havia vist que hi havia més personal metge, i que li posaven com una mena d'injecció a la Dolors i a l'Isidre, que deixaven en aquell moment de moure's i de cridar, i que els havien estirat amb un llit d'aquests amb rodes, els havien cobert amb unes llençols, i que s'havia espantat moltíssim, havia sortit corrents, i que ni tan sols havia tornat a passar per l'habitació del germà, sinó que s'havia anat corrents cap a casa, li havia explicat tot a la seva mare, i la seva mare, amb molta por, li havia dit: escolta, calla, no diguis res, perquè encara tenim el nen, el petit, allà a l'hospital, o sigui que res, ni una paraula. I que aquell secret l'havia mantingut durant tots aquests anys, i que ara que tenia 46 i fills, i que havia vist a la mare, a la germana i a la mare de la Dolors i a l'Isidre demanar ajut, doncs considerava que era el moment de donar el pas i explicar tot allò que havia vist. Amb totes aquestes dades, la Isidre Iriondo va tornar al jutjat i va demanar reobrir el cas, però els jutjats van dir que, escolta, que jo no tenia ni cap ni peus i que no. I ara què està fent la família? Doncs l'última porta que els hi queda...
La família deu ser molt gran, també, no? Han passat 33 anys.
La família és gran, sí. La mare ara té 80, està viva i està molt lúcida, eh? Els germans dels 15 estan els dos desapareguts, altres tres van morir i la resta tots viuen aquí a la província de Barcelona i continuen la búsqueda. No perden l'esperança, tot i que lidera, la Mari Carmen és la que lidera. De fet, no fa gaire, aquest mes de setembre, la Mari Carmen va organitzar una concentració a Súria demanant, sisplau, a la justícia que permeti als Mossos investigar aquest testimoni nou, investigar si té aquests metges que estan en actiu i que aquest testimoni ha pogut identificar. I ara estan valorant anar al Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg o al Comitè de Desaparicions Forçoses de la ONU. Són els estaments que els hi queden perquè aquí, en principi, les portes judicials estan tancades.
I escolta'm una cosa, el director de l'hospital només ha quedat com un mal educat? És a dir...
Sí, és que aquesta investigació...
Cap responsabilitat de l'hospital.
Res. Bueno, va fer aquesta frase de... Sí, sí. Escolta'm, tu, això no és una presó. Aquí la gent... No
entra i surt.
Entra i surt, i l'altre dient que eren unes ximpleries. Però, clar, per aquesta mare, el neguit, 33 anys després...
És una condemna en vida, és a dir, és una mort en vida, això.
Tal qual. Hi ha un llibre molt recomanable del Paco Lobatón, que es Te buscaré mentre es viva, on fa una selecció d'unes 8 desaparicions i després d'una petita introducció d'ell a cada cas parla i reprodueix la conversa amb els familiars directes i en aquest cas la mare, la Maria i la Maria i la Maria del Carmen reprodueixen i parlen entre elles dues de com van ser aquells dies, de com les van enganyar, com les van estafar, com aquell detectiu els hi va treure els 50.000 euros que ella necessitava per donar de menjar als fills, com no podia deixar de netejar escales i cases particulars per donar de menjar als fills perquè el marit havia mort 2 anys enrere i com van sortir vidents i cada informació d'un vident, allà on fos que tingués una pista, ella agafava tots els crios, perquè a més no tenia família i la família paterna es va desentendre dels fills del germà mort i anava a confirmar si la pista era o no bona. I ella té la mateixa... Quan li preguntava... Perquè com un dia la mare li deia, però tu creus, mama, que estan vius? I ella deia, home, ha passat molt de temps i em sorprèn que si són vius i han refet les seves vides amb qui fos, no? Que no diguin res, això és el que m'escama. Algun informe policial també es va plantejar la possibilitat que haguessin estat víctimes d'una organització de tràfic d'òrgans i que a l'Isidre l'haguessin agafat, doncs allò, per traficar amb els seus òrgans i a la Dolors l'haguessin ficat amb alguna xarxa de tràfic de dones.
Déu-n'hi-do quin cas avui. 30 anys han passat d'aquell 1988 a Manresa, aquests dos nens, 5-17 anys, que van desaparèixer d'aquesta família de Pires Orrit, amb un cas recordat. Maica Navarro, moltes gràcies.
A vosaltres, una abraçada.
Fem una pausa i de seguida tornem al suplement.